El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, tenim en Josep Maria Balcells, en Joan Alziner i en Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Avui no podrà ser amb nosaltres el Jordi Piella, tristament, perquè segur que li hauria agradat comentar molt la notícia que ara els explicaré, que ja deuen conèixer. Convergència Democràtica donaria per trencada la Federació Nacionalista i descartarien anar plegats amb Unió a les eleccions del 27 de setembre, ho explica TV3. Representants del sector crític d'Unió ho corroboren i asseguren que la direcció d'Unió Democràtica no s'atreveix a reconèixer públicament la ruptura. El Comitè Executiu de Convergència Democràtica s'ha reunit aquest dimecres al vespre per analitzar, recordin, la decisió d'Unió d'abandonar el govern de la Generalitat. Artur Mas ha reunit d'urgència la direcció del partit per deliberar l'estat de les relacions amb Unió Democràtica. En acabar la trobada, la portaveu del partit, la santcuatenca Mercè Conesa, ha concretat que serà aquest dijous al migdia quan explicaran les conclusions a què han arribat. Tot això després de la roda de premsa del senyor Espadaler, on va explicar que deixaven el govern però que garantirien l'estabilitat durant aquesta legislatura, el que queda fins al setembre, en teoria, que tenim eleccions, i també que es mantindria l'estabilitat als ajuntaments. De fet, ahir vam parlar amb el tinent d'alcalde i també membre del sector crític d'Unió Democràtica a Sant Cugat, Carles Brugaroles, que va assegurar que l'anunci d'ahir de sortir del govern de la Generalitat no afectarà el grup municipal de CiU a Sant Cugat. He intentat fer un resum de la situació i ara m'agradaria conèixer els seus punts de vista. Què els ha semblat aquesta fractura, podem dir així? Joan Ramon.
Amb el Joan a la pretertúlia abans d'entrar amb els micròfons, que dèiem, home, està clar que és la crònica d'una mort anunciada, i ens fèiem la pregunta a l'aire de com no ha passat abans. I la resposta ens l'hem fet ràpidament, no ha passat abans perquè hi havia unes eleccions municipals del mes de maig. I per tant, enllaço amb l'últim que deies de les declaracions del Carles Brugaroles, de que això no afectarà el govern de Sant Cugat. Jo poso parèntesis, òbviament, perquè si això no era la crònica d'una mort anunciada, era una crònica d'una mort anunciada, però en aquest cas, després de que es constituïssin els ajuntaments i com a mínim en aquest cas, ajornar la batalla fins ara, que és ja inajornable més que res perquè tenim unes eleccions d'aquí 3 mesos. Per tant, és que ja més no la poden ajornar i per tant han arribat fins al final, i ara sí que el que passa és una evidència, que és que Unió no se sentia còmode anant a unes eleccions amb una Convergència que defensa la independència. I per tant, encara que sembli molt senzill, aquesta és la conseqüència lògica d'una cosa que es venia coent des de feia un parell o 3 anys.
Més opinions.
En primer lloc, desitjar-li al Jordi Piella que es recuperi ràpid de la nit que ha passat a Canaletes, perquè estic segur que ho ha estat celebrant tota la nit des que va haver les primeres notícies. El segon, òbviament, no per menys esperat, més, jo diria, inoportú l'espectacle, no? Crec que s'ha fet malament. I tal qual ha passat, crec que denota que allà hi havia unes pressions absolutament insuportables. Ja. És com quan rebentes un globus, no? Que fas una petita punxada i explota tot en un segon, no? Realment, es va desencadenar tot a partir de l'ultimàtum que fa Convergència fa un parell de dies, i en un dia tot rebenta. La història de més de 30 anys de coalició rebenta en uns minuts. I a més, una cosa que a mi em va sorprendre és que alguns dels que surten, la Joan Ortega, el Josep Maria Pelegrí, ja immediatament diuen que deixen la política. És a dir, que tot això no tan sols s'ha carregat un partit, sinó que s'ha carregat a la gent. Ha sotmès a gent que estava en llocs de responsabilitat o hi havia estat a un desgast tal que, no veient-se amb altres partits, doncs acaben decidint abandonar una professió a la que estaven ja uns quants anys amb un cert èxit, no? Per tant, jo crec que, bé, estic content per la notícia, eh? Penso que la coherència sempre és una bona notícia. Però ja et dic, no m'ha satisfet gens l'espectacle, crec, una miqueta penós que s'ha donat per les urgències i per l'escàndol.
Josep Maria, tu com ho veus, tot plegat?
Bé, és veritat que és el final d'un serial que es veia venir, però jo em voldria centrar en el que suposa de crisi política més enllà dels partits que han estat, diguem-ne, enfrontats i que ara es divideixen. Estem en un moment molt crític políticament del país I això no és una cosa només interna de Convergència i Unió, afecta el moment actual de la política catalana. I penso que això ho hem de valorar molt. Aquí ja estem davant d'unes divisions, d'unes fractures. Es divideix, primer, Unió Democràtica dividida, el 50%. No se sap com acabarà el sector, diguem-ne, si volem dir-ne, hegemònic o guanyador, o com quedaran els altres, què faran? Vull dir, és una fractura. Es fractura la Federació de Convergència i Unió i, d'alguna manera, es qüestiona d'una manera potent, diguéssim, el procés que havia fet bandera de la unitat. Una unitat que, del procés cap a la independència, s'havia jugat molt a la bandera d'aquesta unitat, de la cohesió de tots els partits, i a mesura que avança el calendari, i no sé si aquesta paraula màgica de procés, van caient peces de cada vegada, doncs, i per tant, jo, per mi, entra en qüestió la dinàmica que s'ha imposat i que ha sigut, diguéssim, en primer pla en la política catalana. Penso que això té unes repercussions molt, molt importants, ja dic, no només en els dos partits que ara són els protagonistes, sinó en tota la situació. Difícilment anem a unes eleccions autonòmiques amb aquest projecte del president Mas, d'unes eleccions plebiscitàries, si alguna cosa és una elecció plebiscitària, és doncs una aposta amb un sí, amb un no, però d'una sola proposta unitària, diguem-ne, i a partir d'aquí la gent es defineix amb el sí o no. Aquí es fracciona tot i difícilment la gent es pot decantar una cosa o una altra perquè hi haurà propostes i apostes molt diferenciades. Estem en un moment delicat de la política catalana. Difícilment, per al meu entendre, difícilment poden mantenir, és dir, si la sortida del govern és, per mi, encara la decisió que ha fet Unió Democràtica més valenta o més decidida. És dir, surt, per tant, visualitza la ruptura. Si es trenca la federació, què passarà amb els grups parlamentaris? Què passarà al grup parlamentari al Parlament de Catalunya? Què passarà al grup parlamentari? Què passarà al grup parlamentari del Congrés dels Diputats?
En queden 4 o 5.
Queden 4, però són 2-4 mesos, sí, que no són tranquils, no són d'aigües tranquil·les. No, no. Per tant, aquí pot haver una fractura, que això no és només a veure si votaran una cosa o una altra, poden votar el mateix, però d'entrada, doncs, de cara a l'electorat, doncs, és dir, és un
canvi. Què passarà amb la suite del Ritz?
Del Palace. Tampoc tenen gaire a decidir o a fer amb una majoria absoluta el PP a Madrid. Però bé, dit això, i matisant, jo entenc l'alegria del Josep Maria quan veu que els diferents grups...
No me n'alegro, és dir, jo el que he vist és que això es veia venir,
i
feien bandera, no tot, fantàstic, tots
jo
junts...
Jo no vaig per aquí, el tots junts, no, aquest que tu dius, no era, i és normal que es vagi caient gent pel camí, quan aquest tot, la proposta en si cada vegada està més matisada. Quan diem dret a decidir, sí, clar, dret a decidir és molt maco, és molt difícil dir que no el dret a decidir en aquest cas, estava fins i tot el PSC amb el dret a decidir, oi? Ara, clar, què vol dir dret a decidir? Anem a fer una consulta. Bé, el PSC ja marxa. Val? Llavors ja queda iniciativa. Ah, llavors la
marxa si no hi ha unes condicions.
Bueno, marxa en el sentit d'aquesta unitat que comentàvem.
La defensa si hi ha una consulta pactada i legal.
Però, per tant, estic dient que la gent es va desfullant la floreta quan concretem aquesta proposta.
Quan algú concreta la seva proposta.
Bueno, la proposta, de la independència no és
plural,
de l'Artur Mas.
Aquest plural majestàtic és el que jo no accepto.
Però un moment, la proposta d'anar cap a l'estat propi, cap a la independència, el sobiranisme, diguem-li com vulguis, no és de l'Artur Mas. No és la independència de l'Artur Mas. És un objectiu...
És, que és el que l'ha posat en solfa... segurament,
jo estic segur que Esquerra Republicana alguna cosa ha dit,
segurament forçat i condicionat per Esquerra Republicana.
Bueno, igualment, el que et vull dir és que és normal que la gent caigui en el moment en què es va concretant com ho farem. Això, com a partits polítics, com a Parlament em refereixo, amb aquest plural que diem. Unió no se sentia còmode, com a mínim aquest 50% d'Unió no se sentia còmode, com no se sent còmode Iniciativa, com no se sentia còmode el PSC en el seu moment, cada vegada que anem concretant com anirem fent aquests passos fins
com
al 27 de setembre.
Com la CUP no còmode.
Correcte, la CUP tampoc se sent còmode per altres motius. Ara bé,
ja veurem com...
Ara bé, la unitat en aquest cas...
I venim de fa un any de la gran signatura tots, doncs allà al Palau de la Generalitat...
Però jo entenc que els que no voleu la independència estigueu contents perquè van caient números, però un moment.
No em posis en cap sac d'aquests.
Vale, vale, no no t'hi poso.
Els
que no volen la independència, els que no volen la independència estiguin contents perquè vagin passant aquestes coses. Ara bé, a les eleccions del 27 de setembre, aquesta unitat, que no serà sota unes sigles,
si
estarà sota un plantejament.
Si hi ha eleccions.
Si hi ha eleccions, correcte, que jo crec que les hi haurà, si no ens hi podem jugar a l'altre
costat. El que penso és que no hi ha cap problema que passi això.
Clar.
El discurs s'ha polaritzat. I s'ha polaritzat perquè estem vivint uns moments en els que hi ha que prendre decisions polaritzants. Decisions, a més, per les quals els partits polítics no estaven preparats. No es van muntar els partits polítics amb una ideologia de... volem formar part de l'estat espanyol o no. I per tant, trobo més que normal que hi hagi partits els que aquest debat doncs, mai s'havia aprofundit excessivament, perquè tampoc formava part del seu ideari.
I perquè ha ajudat a tapar altres debats
conforme es va avançant amb el debat, es va veient que hi ha faccions dintre d'un partit que són més partidàries d'un pol de la decisió i que n'hi ha d'altres que són més partidàries de l'altre. Per tant, davant del que serà una decisió polaritzada, és lògic que hi hagi tensions. Que les tensions hagin d'acabar amb trencament, això potser seria matisable, analitzable i probablement millorable. Que el trencament d'unió l'ha provocat el senyor Josep Anton Duran i Lleida, doncs jo crec que s'ha demostrat. La famosa pregunta ha complert a la perfecció amb els seus objectius, que eren carregar-se el seu partit i intentar carregar-se el govern o la figura de l'Artur Mas i el procés.
Però tampoc s'ho
vol carregar. Ha aconseguit la primera l'ha aconseguit amb escreix, la segona jo crec que no. Però vaja, però que això passi a tots els partits, a Catalunya, jo trobaria normal que hi hagi aquest debat intern, i quan més ràpidament millor, per estar segurs de que quan es plantegin davant d'unes eleccions, plebiscitàries o no, siguin capaços de defensar unitàriament una opció o l'altra. Perquè del que no podrem fugir és que hi haurà una decisió de sí o no. Aquí el però potser o depèn, o ja veurem, no valen.
Correcte.
I per tant, doncs, està clar que l'única solució possible és que la gent es posicioni.
I és normal que la gent caigui cap a mi, és el que deia jo, en el moment que estàs arribant al final de la decisió, com deia, el dret a decidir com a concepte és molt maco i és molt difícil dir que no, a no ser que ho tinguis molt clar, com en aquest cas ho tenia el PP i Ciutadans. Ara bé, a partir d'aquí, és normal que vagin caient. I jo no penso que tot aquest procés, diguem-li com vulguis, sigui per tapar una altra cosa. Jo, Maria, estem parlant de 3 anys seguits de manifestacions, no és el govern qui es posa això. Ara mira, com que no sé què fer per tapar les retallades, m'invento un procés independentista.
No
va així, Jo, Maria, no va així.
No, és que no he dit això. Dic que això serveix també, no que s'hagi fet per tapar, sinó que això ha ajudat a tapar coses i a posar a segon pla unes altres prioritats. I és el que s'ha vist també en les eleccions municipals. S'havia demanat que les eleccions municipals fossin l'abans de les eleccions de general, les eleccions autonòmiques del 27S. És a dir, que els sobiranistes i els no es vegés clar doncs, en els municipis i a partir d'aquí, a partir dels ajuntaments, això acabava... No ha estat així. Els ajuntaments han votat segons els projectes i les propostes amb un fraccionament total, però no pel dret a decidir, que no hi ha intervingut dins de la debat. Però s'havia fet el discurs, Mas havia fet aquest discurs, i l'havia demanat que fos així.
I els que no també l'han fet que no.
I a les eleccions del 27S tornarà a passar el mateix, que hi haurà partits que es presentaran a les eleccions autonòmiques, digue-li el nom que vulguis, però són eleccions autonòmiques segons la dinàmica legal, l'estatutària, etc. I que demanaran doncs, que la gent no aposti pel sí o pel no de la independència, sinó si volen una sanitat pública, si volen un ensenyament de qualitat, si volen unes polítiques d'igualtat i de justícia més complertes, si volen una lluita per la corrupció d'una manera més coherent, i a partir d'aquí el sobiranisme o la independència pot passar a un segon pla i no decidir i no fer doncs, que es decanti el vot per uns o per uns altres.
Pot, està clar. Però mira, et posaré un altre exemple més de la teva corda, diguem-ho, del teu sector, del sector d'esquerres, em refereixo, perdona. Sortia la Teresa Forcades dient que volia una Catalunya en Comú, totes les esquerres. Imaginem que aquest gran conglomerat d'esquerres és el gran objectiu, com per l'altre costat, o per una altra banda, el gran objectiu és votació no a la independència. aquest sector de les esquerres el que vol és que aquestes eleccions siguin plebiscitàries de l'Artur Mas. I per tant, anem a fer un conglomerat d'esquerres en el sentit de fent fora l'Artur Mas o fent fora les dretes del govern. Què passa? Quan això es va articulant, a poc a poc van caient pel camí. La CUP ja diu, jo amb això no estic, perquè a mi també m'interessa l'altra pota de totes aquestes eleccions. Jo estic d'acord que molta gent, el 100% de la gent no anirà a votar pensant en independència, si independència no, només faltaria. Ah. Ara bé...
Però això és el que vol el Mas i el que predica el Mas.
I el que vol, segons quins sectors d'esquerres, és que no es parli d'independència, és que es parli de l'eix dret esquerra. Per això que... Jo estic d'acord amb tu, que en unes eleccions no les pots enfocar monotemàticament en un tema. Clar que hi haurà altres temes de debats. Ara,
per tant, no
per molt que alguns intentin...
Seran plebiscitàries.
Bueno, no seran plebiscitàries per aquests que no ho volen que ho siguin. Ara bé, molta gent en aquestes eleccions... el que voldrà és votar sí o no en aquest plantejament independentista. Que hi haurà gent que no, està clar. Que hi haurà gent que el seu objectiu serà fer un conglomerat d'esquerres per fer fora les dretes, està clar. I veurem qui ho aconsegueix. I veurem si, com tu dius, la ciutadania dona més suport a un plantejament com aquest d'anem a fer esquerres per fer fora les dretes, potser sí. I escolta, el poble decideix, i és sagrat i sobirà el que diu, O el poble, en aquest cas, decideix... que això, l'eix principal d'aquestes eleccions és votació no a la independència. I ja ho veurem, perquè per això estan les eleccions.
Escolta, però no podem simplificar tant. El que fa que unes eleccions o que les properes eleccions siguin plebiscitàries no serà mai el que digui el president del govern, l'Artur Mas. El que les farà plebiscitàries seran els partits que s'hi presentin i el missatge amb el qual s'hi presentin. Si hi ha tres partits que es presenten amb un ideari, però de més, amb un posicionament claríssim cap a un procés independentista, si guanya un bloc amb majoria, doncs aleshores això les fa plebiscitàries. Òbviament hi haurà més coses al darrere, però si el seu punt en comú i més fort, i aquí jo conto amb les CUP totalment, és aquest encarament cap al procés, doncs òbviament són plebiscitàries, perquè hi ha una decisió prioritària que està manant sobre les demés, sense oblidar, òbviament, totes les que comentaves. Em feia molta gràcia quan ho deies, saps que sóc crític jo amb el sistema polític, m'agradaria poder esbrinar amb una campanya electoral o a partir d'ara fins que hi hagin les eleccions quins partits aposten o no per una sanitat pública, per un ensenyament, etcètera, etcètera, perquè tots aposten per tot. Tots aposten perquè tot sigui fantàstic i el dia després comencen a caure les coses. A Madrid ja ha passat, a Barcelona jo cada cop estic més assustat. Per tant, com que és tot mentida, com que el procés electoral és una gran mentida, jo crec que l'única gran veritat que hi haurà en aquest procés del 27S és una decisió polaritzada. Vostè vol votar partits que tinguin la intenció de defensar clarament això? I no oblidem mai per què arribem aquí. Aquí arribem perquè tot allò del discurs pregunta que plantejava Duran i Lleida els seus militants, tot allò no s'ha pogut fer. Tenim un govern a Espanya que ha decidit que som il·legals, que les nostres voluntats són il·legals i que per tant no es poden fer. No podem preguntar, no podem consultar, no podem saber. I com que no podem fer res de tot això, l'única alternativa a posicions més extremistes era plantejar unes eleccions plebiscitàries. Però escolta, a mi em sembla bé. Però, i un cop fet això, doncs que cadascú actuï en conseqüència amb les coses que pensi.
Primer, els governs no són estables, ni els d'aquí ni els d'allà.
L'argument
de dir ens consideren il·legals, no, ens han dit sempre que no, és veritat. I per tant, la revolta doncs, contra aquesta situació és justificada del tot, al 100%. Però jo em puc trobar demà amb un altre panorama també a nivell d'estat. I poden haver, i en les eleccions s'ha donat, a Madrid és diferent i serà diferent la política que es faci a la Comunitat de Madrid, a la Comunitat de Madrid no ho sé, però a l'Ajuntament de Madrid i a la Comunitat de València, valenciana, i a les Illes i tal, això canvien les polítiques i canvien els interlocutors i, per tant, aquesta relació, aquest diàleg o aquesta negociació que no hi ha estat ara i que hi ha hagut per la majoria absoluta i per el concepte d'un partit popular tancat del tot i de dretes 100%, pot canviar i, per tant, es pot obrir escletxes perquè aquest procés de reivindicació d'una sobirania política a Catalunya pugui prendre unes formes que no siguin directament el blanc o el negre. I a partir d'aquí ja ho veurem. Però vaig dir, tu, això ho hem de resoldre el dia 27 de setembre, quan 2 mesos després hi haurà unes eleccions que et plantejaran un altre mapa polític a tot l'Estat.
Jo això, aquest plantejament el podria entendre si l'alternativa a Espanya, en aquest cas, hi hagués algú que s'hagués pronunciat en el sentit d'escoltar el que l'apoyaré mític del Zapatero, doncs algun pronunciament similar...
Podemos ho ha dit. Podemos ho ha dit, no ho neguem. Podemos ho ha dit. Ha dit que potser defensarà la unitat, però permetrà la consulta.
Permetrà la consulta, en quins termes, quina consulta, per decidir què...
Jo vull pensar en els termes escocesos.
Jo vull pensar moltes coses, però... No, el que vull dir és que aquesta alternativa...
És una problemàtica, i aquesta d'aquí ja ni es vol, perquè ara no es té ganes d'obrir aquesta possible escletxa.
Però si ens equivoquem, i resulta que els que pugin, aquest potser es converteix en un...
Doncs d'aquí 4 anys en tornarem a parlar.
4 anys més. Doncs no. Doncs busquem alternatives, perquè al final, si guanya el sí, si guanya l'opció...
També t'hauràs de passar els 4 anys,
procés.
Clar! Si guanya el sí, també te'ls hauràs de passar els 4 anys.
Absolutament.
I estaràs igual.
Clar, doncs aleshores... No, estaràs igual, no. Estaràs amb un avantatge. Sabràs que aquell procés per al qual alguns partits estaran treballant i un govern estarà treballant és un procés que està recolzat per una majoria dels catalans. I, per tant, serà un
sí,
procés
però, Joan,
que serà absolutament sobirà.
Quan parlem de majories, ja tornem a ser-hi, i aquesta és una de les diferències que hi ha hagut entre Unió Democràtica i Convergència. En la pregunta que feia Unió, una de les coses que deia és que, segons... estem d'acord amb el procés i tal, amb majoria de vots, no d'escons.
Llavors que deia tantes coses...
No, però aquesta
no
també ho deia, però
sí,
aquest
no.
També us deia. I en canvi el Mas, com que fa números també, diu, EPP, per això ens fallarà la part matemàtica, doncs quedem-nos amb els escons perquè aquí tenim més possibilitats de tenir majories.
Tard o d'hora s'haurà de fer un igualment.
Això no. És trampa.
Tard o d'hora, una decisió d'aquest tipus, si realment s'acaba anant a la independència, una decisió tan important que canvia un país i que en crea un... Això s'ha de passar per un referèndum seguríssim, perquè és que si no, el món no t'ho accepta. Per tant, aquesta trampa que tu dius se soluciona en el moment que hi hagi un referèndum. No. Per tant, tu, aquesta majoria que diu l'Artur Mas és per iniciar aquest procés, i només faltaria que no pogués ser una majoria de diputats. Ara bé, arribarà un moment en què una decisió, ja no important, crucial, històrica, transcendental, com marxar d'Espanya i crear un país nou, està claríssim que això ha de passar per un referèndum, i això em sembla que no ho nega ningú, i per tant, aquesta... trampa que tu dius no existirà en el moment que tots els catalans, si és que això acaba passant, serem convocats per dir, escolta, ara sí, ara sí que ja és una, estem parlant de sí o no, independència sí o no, perquè ja hem fet tots els passos, ja estem al pas
el
final.
El mandat per tirar un procés endavant ha de venir, si és doncs, seriós i tal, ha de venir d'una majoria de l'electorat.
I això en quina llei ho diu?
Jo encara diria
això,
més.
Totes les reformes, des de l'Estatut fins allà, demana, fins i tot això, demana doncs, unes majories que no és el 50%. No,
I per això en un final acaba havent un referèndum fins i tot amb l'Estatut.
No, però per tant, a l'hora d'enfocar un procés d'aquest tipus, de la mateixa manera que a l'hora d'enfocar un procés estatutari et demana els 2/3, doncs aquí també, com a mínim, i això ja d'entrada, com que hi ha por, ja es diu no cal, amb el 50 en tenim prou.
Les lleis del Parlament de Catalunya s'aproven per majoria absoluta.
Perquè és bloquejant.
No totes.
Excepte la reforma de l'Estatut.
Acabem de viure un procés, que ha implicat a 4.000 persones. Acabem de viure un procés en el qual la victòria per un 2%, o per 90 vots, en aquest cas eren pocs, no? Però per un 2%, el que ha provocat no és que hi hagi que tothom assumi a la decisió guanyadora, sinó que el que ha provocat és el trencament.
Sí.
Jo crec que d'això n'hem d'aprendre.
Si
el 27S fos una qüestió de dir si guanyes per un vot, el dia després som independents, això provocaria trencament, segur.
Sí, però la minoria ha d'aplicar per sobre el seu criteri a la majoria? És a dir, per exemple, la independència guanyés pel 51%, imaginem.
Jo crec
el 49%
que vol...
té dret a dir nosaltres som minoria i aturem el procés d'independència? Ho pregunto, perquè la majoria és el
51%. No, el que vol atacar un canvi molt fort, jo crec que està obligat a convèncer majories àmplies. Lo qual no vol dir que per iniciar un procés pensi jo que es necessiti una majoria qualificada. Per què? Perquè és una opció de bloqueig. Mai tindràs una majoria qualificada quan portes tants anys d'una situació que costa molt de moure. Ara, si guanyem per un vot o per un escó, o més igual, perdem per 10 vots, jo crec que la feina dels partits que defensin l'opció és iniciar un procés de veritat que en primer lloc sigui capaç de convèncer a la resta o a una part important de la resta de que allò té sentit. I fer-ho quan estàs treballant de veritat amb un suport gran cap a aquella direcció, jo crec que és més factible que fer-ho a partir de zero. Per tant, jo el 27S l'he vist sempre com un primer pas, o com un segon pas, o com el pas N, de molts més que n'hi haurà. El 27S no acaba amb 18 mesos amb la independència. Esquerra Republicana són uns mentiders. és impossible, és absurd, a més. O sigui, trenca el raciocini de qualsevol persona intel·ligent. Però el que sí que penso jo és que comença de veritat, o pot començar de veritat, un procés molt ben dirigit, molt ben encaminat, que vagi primer enfocat a aquest
convenciment. A mi m'agradaria un procés que canviés una mica el projecte i el model de país.
Però per què no? Per què no pot fer-ho?
Un element és aquest, és dir, és la capacitat de decidir. Penso que això hi hauríem de defensar-ho a totes, no? Dir-se la capacitat de decidir fins a aquest extrem de dir, escolta, jo continuo com a país germanat amb aquest o amb l'altre, o doncs anant per lliure. Però, a part d'això, mentrestant que la vida funciona, hi ha molts altres factors que s'han de decidir i que no donem la paraula a la gent. Què fem amb la sanitat? Torno a insistir. Amb moltes... Ahir va haver un debat al Parlament molt tens.
Molt tens, que l'únic que discrepava era la CUP sobre el model.
La CUP i el PSC, Iniciativa...
Discrepaven sobre retallades i aspectes concrets, perquè el model sanitari només... Clar, només discrepava la CUP.
Però s'abordava un tema important de concepció de país. És a dir, llavors, que aquests que estan retallant, no només retallant, perquè no és la retallada, perquè no tenim quartos, sinó una visió de privatització, per exemple, de serveis, aquests són els que em demanen de fer un país independent perquè puguin tenir encara menys obstacles per imposar aquest model de privatitzacions liberal.
O potser per tenir més recursos per no fer retallades.
No, perquè això no és per la retallada, és per concepció. És per concepció de privatització de serveis.
Jo entenc que això ho puguis veure així. Ara bé, a mi, a moltes vegades, molts discursos de l'esquerra que es queixen contra les retallades, em sorprèn que una de les vies per aconseguir més diners no sigui aquesta independència. Em sorprèn, perquè clar, si estem parlant d'uns dèficits fiscals, de que cada dia se'n van trens a Madrid amb una sèrie de calés que no tornen, jo no crec que al Mas o que a la Convergència li agradi fer retallades, perquè, òbviament, això després torna en forma de gent emprenyada, de manifestacions, i per tant, una de les maneres, jo no dic que sigui l'única, ni molt menys, per aconseguir una mica més de calés que evitin aquestes retallades, potser seria aconseguir un tracte fiscal més just. Que s'ha aprovat per H i per B i no hi ha hagut manera, doncs potser l'alternativa única que els hi queda, i que és la que estan plantejant, és, escolta, marxem i ens quedarem els calés. I potser amb això podem plantejar una sanitat millor perquè tindrem més recursos per gestionar. Potser. Però m'estranya molt que l'esquerra sempre es quedi, l'esquerra segons quina esquerra, amb el mur de retallades no, s'està privatitzant, però mai arribi a intentar buscar una alternativa com aquesta, per exemple.
És que no ho relaciono, retallada i privatització són dues coses, són dues opcions.
Si algú retalla és perquè no té calés, perquè a ningú li agradarà retallar.
En sanitat, per exemple, els caps de Sant Cugat els gestiona tots la Mútua Terrassa, i jo no he sentit mai cap partit d'esquerres dir que una empresa privada com Mútua Terrassa no ha de gestionar els caps, per exemple, i això fa molts anys que és un model que existeix. Vull dir que la privatització de la gestió hi és. I és de fa molts anys, no? Em pregunto,
I amb les esquerres també, i per això et deia que...
Per cert, Mútua Terrassa, que l'any 2014 va tenir un increment dels seus beneficis del 6%, vull dir que...
Potser, doncs, si es gestionés bé públicament, aquest benefici que va treure la Mútua aniria per poder ajudar encara més...
La gestió pública... La Marina Geli va ser consellera i jo no li vaig veure criticar mai coses com aquesta.
La gestió pública mai ha sigut...
Una cosa és si ho ha fet bé un i l'altre.
No.
Però vull dir, mira, quan ho ha gestionat la privada n'han tret molt de benefici. Vol dir, doncs, que quan ha fet la pública no ha sigut capaç de gestionar i treure benefici.
O ha anat a algun altre lloc. O ha anat a algun altre lloc. Aquell benefici s'ha derivat cap a altres interessos, que com estem veient cada dia els noticiaris, han anat a partits, han anat a persones, han anat a societats. Llavors, com que la gestió pública no és eficient, i a més no és transparent...
I amb un estat independent serà així, serà més...
Jo el que t'estava dient és que amb un estat independent el que segur que tindràs en aquest cas és més recursos. Com els gestiones i si quan els gestiones
jo,
hi ha corrupció...
Hi ha gent que doncs, fa números d'una altra manera, deixar els més recursos, perquè doncs, també reps moltes altres històries doncs, que no són directament els de les impositives, que t'arriben per serveis que et fa doncs, des de l'Estat o des d'Europa.
En tot cas, una de les dels motius... Jo no sóc economista, i amb el que més sóc molt de lletres i amb el tema dels números em perdo moltes vegades, i no només amb temes tan importants com aquests. Ara bé, segons el poc que he llegit i els economistes que he sentit, en una eventual independència, Catalunya gestionaria, òbviament, tots els impostos dels catalans i, per tant, està demostrat
que... I hauria de pagar molts serveis que ara no paga.
Està clar, està clar. I tot
i per
així,
tant, aquest
i tot i així, acaba sortint més calés.
Imagina't que hàgim de posar aquí un petit exèrcit, per
escolta, però parlant de recursos...
Digues, és que volia treure un altre tema, però...
No, bueno, jo només volia tornar al problema d'Unió, no? Perquè una de les incògnites que s'obre després de l'1 d'ahir és què passa amb Unió. Un partit que es trenca, que té un deute bastant espectacular, al redor de 17 milions d'euros, i que la seva capacitat de generar ingressos és limitada i dubtosa. No?
Potser tindrà padrins... On tindrà més?
Home, la
tira d'aquesta situació.
N'hi ha un que sembla que marxa corrents, que és el seu cap, no?
El que està clar és que a les eleccions del 27 de setembre
sembla que marxa corrents.
Marxa?
Va sortir corrents, es va quedar...
Va sortir corrents de la reunió, per exemple.
Unió a les eleccions, ara m'imagino que el 27 de setembre, quan hi hagi aquesta llista al president, diguem-li com vulguem, com que no hi haurà ni Convergència ni Unió, Unió s'haurà de plantejar si com a partit va a les eleccions. Convergència està clar que no, perquè anirà amb aquesta llista del president o diem-li com vulguem.
Ja veurem, diuen, quines crisis pot portar internament a Convergència el fet de que vagi amb una llista que no sigui de Convergència.
Segur que n'hi haurà, clar.
Que, per tant, hi haurà gent que quedarà esclosa de les llistes i això amb un problema doncs, electoral...
Un problema de partit.
Conec bé de partit. Sí. Això crea moltes tensions.
Què dius ara? Crea tensions?
I tant,
perquè, no? Perquè els cops de cols és a dir, escolta, jo continuaré o no continuaré. Si, a més, doncs, no anirem la llista de partits, sinó que m'hi entraran gent de fora...
Els mateixos
ja
cops de cols
serà.
Que segurament hi haurà iniciativa o a procés constituent o a tot plegat quan intentin fer la Catalunya en Comú,
no,
que és, que nous, és normalíssim. Nous, cert, és normalíssim.
Els nous encara no
tenen. I mentre cinc cops de colze, no?
Clar.
Perquè cinc punyalades.
Sempre passa a tots els partits, de tots els colors i de totes les tendències.
Però per pensar que un procés revolucionari com és aquest no deixarà víctimes pel camí,
i tant que sí, i han estat deixant,
i han estat deixant moltes més. Perquè, clar, aquest mateix procés polaritzant que comentàvem d'Unió, òbviament a Convergència també existeix. I llavors hi ha l'altre tema, i és el tema de les diputacions. No? Ahir llegia algun lloc que hi ha gent d'Unió que es queixa de que això passés ahir i no després de que es fessin les votacions per escollir la gent de les diputacions.
Que haurien tingut un càrrec, vols dir?
Pel sou. No, però això serà un problema, també.
Però es veu que canvia...
Tens una gentada que tenies col·locada i que ara ja no ho estan, que no pots col·locar i que t'estaran picant a la porta cada dia.
Però ja veurem, a veure...
En aquest cas que s'acostumin a viure d'altra cosa.
El qual segueix parlant bé de les diputacions, oi?
Sí. Això encara no s'ha destapat. Tota la mecànica de les diputacions i el pessebre que suposa per tots els partits, això encara ningú s'ha atrevit a estirar la manta.
Perquè tots han menjat aquí i tots se n'han aprofitat. I aquí no hi ha colors. Que no s'hagin aprofitat, potser els únics i Ciutadans i la CUP, que no han tingut encara... accés en aquests espais.
Aquí ara el que s'ha de veure és què dirà. Avui sembla que el president Mas parlarà, no?
Sí, Mas i també Rajoy. Avui té una reunió important per veure quins canvis fan el seu executiu.
Això allà.
Amb el Cayo Lara, no?
Però aquí...
Sí, no, ho dic perquè està la cosa moguda, també volia treure aquest tema.
Perquè a veure si aquí suplirà aquests consellers d'Unió amb altres, potser... els dissidents d'Unió, pot ser que hi entrin.
No serà tan cruel.
Pot ser que sigui de Convergència, Esquerra Republicana ja s'ha ofert per entrar al govern, pot ser que passi com pugui...
Al Junqueras li falta temps, per mossegar quan olora sang.
Però això és una crisi abans d'unes eleccions. Jo no sé, jo anava a dir, si fos el president, convocaria eleccions ja.
Ja estan convocades.
No, però abans de l'estiu, ja. És a dir, això és, ara és entrar en una dinàmica de desgast, de res. Vull dir, comencem, tu tira ja. És que això, per qualsevol país...
Si ja estan plantejades d'aquí 3 mesos, tenint en compte que l'agost és un mes gairebé inhàbil a tots els efectes.
Però és que estem gastant els mesos així,
sí,
ja portem temps,
sí.
Escolta, pot posar consellers que siguin de Convergència.
Clar,
també.
Ja està.
És la tercera opció, que per mi és la primera. Clar. Si no vols fer soroll, digues, no, fes-ho lògic.
I no ha d'aprovar els pressupostos, no?
Clar, si no estem parlant de...
No hi ha debats, perquè hi ha l'estiu.
Tampoc n'ha d'aprovar pel setembre.
No, però ho dic que potser que un dels moments més crítics sempre és la qüestió dels pressupostos i...
Ara, de fet, el que queda per gestionar d'aquí al mes de setembre...
Són les vacances, gairebé.
Ah, és que, bueno, clar que no, o sigui, la paradeta està engegada i el país va corrent, però no perquè no hi hagi un conseller, deixaran de passar les coses, i en aquest cas és tan fàcil com diu el Joan, agafes 3 membres de Convergència, els poses en el govern en aquest cas, tenint en compte que Unió ja t'ha garantit parlamentàriament suport de no sé d'allà, perquè no hi ha res a decidir, per tant, és tan fàcil com posar
suposo que
ja se'n permetrà titelles per
als ajuntaments, també, és dir, poden ara dir si hi hagués una fractura i un divorci diguéssim radical, et pots trobar mocions de confiança, etc., amb els ajuntaments i tal.
Que no passarà.
No passarà.
Perquè no els interessa cap dels dos.
Però és que el que passarà no ho sabem. Pensem una cosa, tenim el president encausat i
l'Albert Sanz.
També.
No, el president
també.
Mas.
Aquest, també.
Imagina't que tot això pugui acabar de dins també materialitzant-se que sigui amb una inhabilitació. Imagina't doncs, que hi hagi d'aquí el 27 de setembre vingui una inhabilitació dels tres...
Ja es gestionarà. Sí, sí, home, sí. El que no pots fer és governar pensant que t'inhabilitaran.
No. Ho dic una mica perquè estem encara
home,
en procés
han de passar moltes
de molts
coses.
Interrogants. Sí, sí. Molts interrogants. No, i ara, molt inestable.
Aviam,
i molt inestable.
Però jo crec que aviam, el dirigent responsable, aquest arbre de decisions ja el té fet.
És a dir, hauria de tenir-lo fet.
No, segur que el tenen fet, seguríssim.
Bueno, jo me'n faig creus del que no han previst. Però
el que no farà mai és explicar-lo. Home, i què faré si... No, jo què sé què faré. Avui, vist des d'avui, veig aquestes opcions. Demà, no ho sé, però jo crec que això està més que... Vamos, hauria d'estar més que previst. Seria una situació interessant. O sigui, jo crec que si inhabilitessin l'Artur Mas d'aquí a les eleccions, la garantia per una victòria apostoflant del procés seria màxima. Per tant, jo crec que seria una bona idea. Hauríem de tuitejar-ho, això, en el compte del Rajoy.
Ara, anant al... Ara ja no s'ha anat, això que ha dit el Rajoy.
He dit Rajoy i se t'ha esborrat el cap.
No passa res. Poden passar aquestes coses.
Rajoy, avui també hi haurà...
Això abans et passava,
No.
Ganivetades.
Només un cafè.
Home, Cospedal la recuperarà.
Una cosa i ja se m'ha oblidat amb què.
Home.
Alguna ara que t'ha de donar
la canvia de tema.
No, volia parlar també, de Rajoy i volia parlar també de les eleccions del Barça, que les tenim aquí a la cantonada, i finalment ha sortit Joan Laporta a la palestra. Llàstima que no hi sigui el Jordi Piella, que volia conèixer la seva opinió després que finalment Laporta sortís en escena amb un vídeo
deixant-ho
tot, ja.
Molt bo, sí senyor.
Amb un moreno que em va fer enveja, dic, sí. Punyatero.
Si no, fa gaire, hi havia unes fotos que sortien, sembla que va estar plantejant-se tot plegat amb un bon sopar i tot plegat a Eivissa. No
però
sé.
Sopant no et poses moreno.
Quan diu allò de que tinc defectes que ja els coneixeu, li brillava el moreno.
Sí.
No, en aquest cas, la candidatura de Laporta té l'avantatge de que el que diu, ja em coneixeu els efectes, i és cert, ja s'ha vist com ha governat el club durant un temps, per tant, ja hi ha una experiència a la qual emmirallar-se en positiu o en negatiu, segons t'agradi més o menys. El mateix podem dir més o menys del Benedito, i dic més o menys perquè, clar, del
Bartomeu.
Bartomeu, que ja porta un temps de president, encara que sigui molt poquet. I encara que ell no vulgui, per mi és una herència del Rossell, vull dir, està formant part del mateix i per tant...
Comparteixen causa i comparteixen...
Per això, sí. En aquest cas està clar que els dos estils i a més a la porta ho deia clarament, Cruyff, Masia, Catalunya, UNICEF. Ja sabeu per on vaig jo. I en canvi el...
Es va deixar el Pep,
Va, jo crec que
és Cruyff. Pep és Cruyff, clar. És que... O sigui, Pep és justament l'encarnació tot plegat. Cruyff, Masia, Catalunya, UNICEF. És que és tot. No, clar,
home,
és tot.
La relació que té Guardiola amb el Qatar també hi va ser ell, Vull dir que... I de fet ho va defensar en el moment en què va haver-hi la publicitat de Qatar a la samarreta. Guardiola va fer unes declaracions dient que es feien coses molt bé en aquell país i tal. Va oblidar els drets dels treballadors, no sé, misteriosament.
Guardiola va passar per allà,
de
no?
Les dones, sí, per això, vull dir, de les dones... Ara explicaven l'altre dia que Qatar Airways fa fora de la seva plantilla d'hostesses o d'auxiliars de vol, em sembla que en diuen ara, sí que es quedaven embarassades o incomplien normes que per nosaltres són tan bàsiques com això, no? De drets laborals, i les fan fora.
No, sí, està clar que no descobrirem res si diem que Qatar no és ben bé un país modèlic en qüestió de drets humans i tot plegat. Ara, això és una de les coses que jo penso que han de sortir en la campanya del Barça. Si... es vol seguir amb un model d'aquest vens l'ànima a qui pagui més calés, a qualsevol preu, o si en aquest cas poses un filtre i dius, bueno, sí, portem publicitat a la samarreta, com fa tothom, però mirem quina publicitat. I, escolta, si ens en paguen uns quants milions menys, però podem anar amb el cap ben alt pel món, doncs potser podem intentar treure calés d'un altre costat.
A mi el que m'agrada, és les eleccions del Barça, és que són pim-pam-pum. És a dir, s'engega, i d'aquí quan són?
El 18 de juliol, el dia de l'alzamiento.
Tenen alguns dèficits democràtics, eh? Pim-pam-pum, però el 69 però tens, has de recollir...
Però en un mes hi haurà tot el gran debat, hi haurà els candidats, hi haurà la campanya...
Tens una sèrie
d'admiradors. Sí, des del carrer de la Blanc Hospital, és que tenim una visitada d'una escola que em sembla que venen a saludar-nos des de fora, ara entraran.
Doncs hi haurà el debat i tal, i s'arregla. En canvi, i això, mentrestant, no ha desgastat doncs, la dinàmica del grup internament. I en política portem setmanes i setmanes amb unes eleccions anunciades amb 7 mesos, amb barallant-se amb una precampanya que dura, això cansa la gent.
Després, segons qui diu que no hi ha temps per discutir segons quins plantejaments, de que no s'ha parlat prou d'un o no s'ha parlat prou de l'altre, ara no, això no es podrà dir mai.
Tema.
I el Bartomeu fa 6 mesos però... que va dir que convocaria eleccions quan s'acabés
la temporada. Sí, però no hi ha hagut.
Perquè heu guanyat títols, home, perquè el Barça és... El del futbol
debat,
és molt bàsic.
A la política no es fiquen gols.
Com diria el Cruyff, i per tant, pelota, metes gol, ganes. Ja està.
No hi ha títols a celebrar entre mig d'unes eleccions i les altres, i per tant no estan a pim-pam com a les eleccions del Barça.
A mi em sembla bé que les eleccions es concentri els debats polítics i que no ens distreguin d'altres històries del dia a dia. No?
Com què?
No, les municipals, per exemple, que les municipals, doncs va haver-hi convocatòria, van començar a fer-se les coalicions i tal, les candidatures, pim-pam-pum, i ja hi som.
No és pim pam pum, no, 15 dies. 15 dies de no fer res. Però
15 dies.
No, jo sóc capaç de fer-ho més ràpid, això, perquè com que ja feia dies millor. Que sabíem que hi havia eleccions, doncs podien fer-se les eleccions, saber els resultats i al cap de 2 dies constituir.
Però és que tècnicament la campanya el que permet és demanar el vot.
Sí.
Vull dir que siguin 15 dies, 3 setmanes, un mes, tècnicament és igual, perquè estan en campanya molt abans que el dia de la cita, és a dir, que l'enganxada de cartells l'únic que serveix és per dir ara podré demanar el vot.
O la jornada de reflexió, són coses que venen del segle passat, a mi em sap greu, però què reflexiones quan avui en dia al Twitter tens el dissabte tothom
No em negareu que la campanya va fer canviar vots, va fer decantar històries.
A Sant Cugat?
A Sant Cugat també, però majoritàriament.
O les no campanyes, perquè va haver-hi gent que no van fer gaire, bueno, partits que no van fer gaire. Sí.
No, però globalment va ajudar doncs, a que la gent s'acabi doncs, de definir.
Activa el vot, diuen, no? És que la gent rep l'avís que hi ha les eleccions i...
És un recal.
En tot cas, ara, és això, és crear un període de dir-li campanya o no, que si no el creem, si no es creés, es faria igual aquesta campanya.
Els indecisos hi són i és bo que hi hagi algun element que els ajudi a decantar i que vagin a participar, sobretot, perquè la participació encara, doncs, és molt baixa. Per tant,
maneres,
la qualitat
no,
democràtica...
Encara no ha passat res, no?, a nivell municipal. Salvo a Barcelona, que cada dia s'encén un foc, però encara no ha passat res.
Aquí
no.
Hi ha el Cartipàs ja aprovat.
Aprovat.
I tot això, ja. Home, Déu-n'hi-do.
Sabem que Unió diu que no marxarà. Clar. Podria haver estat que marxés.
Hi ha 5 ponències d'alcaldia.
Quants regidors d'Unió hi ha?
3.
3.
Els Ter Salat, el Carles Brugueroles...
Si sap de quina banda són, si són de l'oficial...
Home, el Carles Brugueroles és...
El Brugueroles
va votar que no.
És dels més actius de l'anomenat sector crític, que no els agrada que se'ls digui sector crític, sinó sector sobiranista.
Per tant, aquest ja és evident que no ha de tenir cap problema.
I la, en aquest cas, la Cristina Paraire és la presidenta d'Unió Democràtica i no va voler parlar als mitjans.
No es pronuncia gaire o res. No la van vella la guerra es veu.
De la qual un lector interessat podria deduir que és més partidària del cantó del Carles, però no pot dir-ho precisament per la seva posició institucional.
No se sap. Clar, els silencis...
O pot ser que sigui del sector, diguem, oficialista i que no li agradi dir-ho perquè a Sant Cugat tots són de l'altre. No ho sé, no estic dient que ho sigui.
Els problemes del silenci són que els interpreten els altres.
Clar, està clar.
No?
Que jo penso que
si
en aquest
cas... parles i t'expliques i et posiciones, queda clar.
I també perquè si no a Sant Cugat ningú et votarà o et deixarà de votar en els casos dels d'Unió.
Per això que la crisi d'Unió ara s'ha de veure com es tradueix internament. És a dir, si aquesta gent, els crítics, marxen o es queden a dins a continuar fent la guerra des de dins.
Als ajuntaments no hi haurà canvis. On hi haurà molt, molt pocs i molt, molt puntuals d'algun pique personal, ara bé, a gran escala, justament per això ha patat això quan ha patat. Perquè si patés abans, tindria problemes als ajuntaments. Ara, com a mínim, tenim 4 anys de càrrecs posats.
Digues. No, José Maria, tens 3 segons.
No, per crisi, no hem parlat. El PSC,
la Martínez Sampere
ho ha deixat també, sí? Dir, és sí? Una altra...
Ahir va ser un dia de baixes.
Nosaltres deixem la tertúlia, que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
El gall del monestir.